Aquesta setmana s'ha presentat a la capital del Baix Penedès la nova programació del Temporada, la guia dels espectacles culturals del Vendrell per aquest darrer trimestre de l'any. Per conèixer quins són, connectem amb Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs qui m'acompanya és l'Oriol Toldrà, un dels tècnics i que estem acostumats a que vingui sempre a presentar-los aquest Temporada. Molt bon dia, Oriol, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé, molt bé. Ja amb una presentació de la programació ja feta i amb ganes de som-hi. Vinga.
I tant les vacances, primer de tot.
Les vacances, com sempre,
curtes.
De conya.
I curtes.
Sí. Sí, sí, sí. És allò que al cap del dia següent o cap de dos ja no te'n recordes, però bueno.
Ja
es tracta d'això, cap problema.
Déu-n'hi-do, perquè per ser el darrer trimestre de l'any va molt farcit.
Déu-n'hi-do, sí, sí, la veritat és que hem tingut... A veure, això de la programació funciona primer amb desitjos i després que aquests desitjos es concretin amb dates i que realment es puguin queixar. I quan les coses surten bé i encaixen, doncs, bueno, tenim programacions que realment són farcidetes i interessants, però... És allò que diuen, no? Quan el vent passa per la flauta has d'anar a fer els dits, doncs això és això. Han tingut una sèrie de propostes molt interessants, les hem quadrat, i aquí tenim la programació.
Déu-n'hi-do. Un total de 3, 6, 9, 12, 13.
Uh-huh.
13 propostes.
Correcte.
Del 27 de setembre, que serà la primera, fins al 13 de desembre.
Uh-huh.
Per on vols començar?
Bàsicament, a veure, és una programació que, evidentment, com sempre, intentem abarcar el màxim de gustos possibles, el màxim de propostes possibles dintre d'aquesta temporada i, com et deia, dintre de les propostes o del moment en què es fan les propostes. Però aquí tenim diferents tipus de música, des de jazz, des de fins i tot dansa, tenim teatre, tenim propostes per als més menuts de la casa, jo crec que intentem fer una mica de tot, no? I, evidentment, sempre tenint en compte doncs, les propostes que venen de casa. Aquestes també sempre les hem de tenir, en aquest sentit, les hem de tenir en compte. I aquí en tenim dues, la d'Emocionados, que és una proposta concreta i curiosa de màgia i dansa, que és d'aquí Vendrell, el mag és d'aquí Vendrell ella també, bueno, treballen, aquesta parella artística treballa aquí Vendrell, sobretot. Tenim la proposta del Sonall, que és una proposta també d'un grup de vendrellenques, que és una proposta per als més menuts. I tenim una altra proposta, que és... Bueno, en aquest cas és el del Ball de Malcasats perquè és l'aniversari i hem fet aquí una proposta que crec que serà molt interessant. Aquesta realment és la proposta, diríem, el tracte que nosaltres, o la preferència que nosaltres donem sempre a les propostes d'aquí. És interessant. Som servei públic, per tant, és una de les coses que nosaltres hem de tenir en compte. Però, per exemple, el 28 de setembre que tenim aquesta companyia flamenca de Tarragona, membres d'aquesta companyia també són gent del Vendrell. Que és una companyia de fora, però que sí que és veritat que és una proposta molt interessant. La resta tenim música d'arrel, com això de l'OMAC. Això de l'OMAC és una barbaritat.
Sí.
És una orquestra d'instruments de música d'arrel i amb música d'arrel. És brutal, és molta gent. Realment ha sigut una proposta que ens hem apretat el cinturó en el sentit de... Ho fem a l'Auditori Pau Casals. L'Auditori Pau Casals saps que té una limitació.
Sí.
Hi ha molta gent dalt de l'escenari. Llavors fem el que podem, però la fem, la portem i crec que serà una de les propostes estrella d'aquest semestre. Bueno, d'aquest trimestre. Realment és una cosa molt potent. Com deia, a nivell musical, i així després parlem del teatral, tenim l'Andrea Motis. Ja és una... És una de les artistes que nosaltres... hem portat diverses vegades, però realment és una gran artista que nosaltres a més la tenim molt de pressa i molt de carinyo. i ja tenim una relació, evidentment, després de tants anys, i provem una proposta realment diferent. Temblor no és a lo que estem acostumats, és una proposta diferent que jo crec que agradarà molt a la gent. I l'altra proposta, tenim dues propostes més, una de clàssica, evidentment, que és la proposta de la celebració del 50 aniversari de la mort de la Conchita Badia, la gran soprano, que nosaltres, a més, tenim una relació una mica més estreta amb aquesta artista, perquè l'arquitecte de l'Auditori Pau Casals és família de la Conchita Badia.
Ostres!
I llavors volem fer que aquest concert no només sigui aquest homenatge a aquesta gran cantant, sinó també relacionar-ho també amb aquesta vinculació amb en Jordi Bonet, que va ser el que va... l'arquitecte de l'Auditori Pau Casals, que enguany faria 100 anys, ens va deixar no fa gaire, i llavors ens volíem relacionar tot això. Evidentment, a banda d'aquest, com que aquest aniversari és molt sonat, hi haurà altres activitats durant el mes d'octubre en relació a Conchita Badia. Hi ha altres, Associació Musical Pau Casals, el Museu Pau Casals fan altres activitats, i nosaltres fem aquest concert. I l'última proposta és una cosa més moderna, musicalment parlant, estem parlant, que és l'Àurea Franch. L'Àurea Franch és una cantant que s'ha fet coneguda sobretot a les xarxes per fer versions de cançons angleses o diferents, però en català.
Ostres!
Val? I realment, a banda de que és una gran artista i té una veu espectacular, vindrà en format de quintet, però amb instruments de corda també, i fan versions de diferents cançons molt conegudes. I jo crec que és una proposta molt, molt fresca, molt, molt interessant, molt novedosa, i que volíem donar-li aquesta repercussió en la nostra programació. Crec que és interessant, i sobretot en aquest sentit, com que tenim ara una mica de rebombori amb el tema del català, nosaltres li donarem una mica de força. Però bueno, estava fet abans que hi hagués aquesta polèmica.
Ostres, però, bueno, una mica visionaris, no?
Sí, no. Ha sigut realment una proposta que a nosaltres ens feia gràcia. Llavors, a partir d'aquí tenim la proposta teatral, que tenim, bueno, com he comentat ja, el tema de la dansa, aquestes dues proves de dansa, la companyia flamenca i aquesta proposta de màgia i dansa a la mateixa hora, però tenim, evidentment, les obres de teatre. Tenim Turisme Rural, crec que és una de les obres bastant conegudes. És
molt coneguda.
Divertida i, bueno, crec que més o menys ja sabeu de què va la història, però, bueno, és una parella que se'n va fer turisme rural, es pensaven que seria una cosa per parlar de la parella, d'intentar crear família, etcètera, etcètera, i la cosa, doncs, bueno, canvia una mica. Tenim aquesta altra obra de teatre, que és La presència. La presència és una obra de teatre també una mica... Bueno, en aquest sentit no és tan comèdia, però, bueno, és sobre la mort d'un pare que sempre tocava una campaneta, i quan ja és mort sona la campaneta, qui ha sigut, què ha passat, d'aquí La presència. Bueno, és una obra interessant. La proposta Mort d'un comediant és una proposta que nosaltres hem treballat a través d'un... Els teatres de Tarragona, del sud de Tarragona, ens vam ajuntar i vam fer una proposta, una espècie de temàtica diferent. L'any passat vam estar treballant la memòria històrica, i enguany treballem les enfermedats mentals o la salut mental, i diríem paraigües que es diu Què diu que fan, és una espècie de, en la que els teatres de diferents poblacions de Tarragona ens hem ajuntat, treballem aquest Mort d'un comediant, que és al final una proposta d'una persona que es queda anclada amb un actor, que es queda anclada amb un personatge, i de tant en tant es posa a recitar, etc, etc. Això és una de les propostes que nosaltres encaixem dintre d'aquest aquest, diríem, grup en el que estem treballant des de ja fa temps a nivell de província de Tarragona.
I també Les Bàrbares, oi?
Sí, i després tenim aquesta proposta de Les Bàrbares, que, clar, fer venir una Maria Pujalte, que encara no ha pogut venir mai al teatre, evidentment acompanyat de Cristina Plaza, Francesca Pinyon i Alberta Gratacós, realment és una proposta que a nosaltres també ens fa molta il·lusió que vingui, la de Les Bàrbares, i a més a més és una obra que realment se n'ha parlat bastant. I l'última proposta que tindrem a nivell teatral i per a un públic més petit és tornem a portar el Pont Petit. I el Pont Petit crec que és una de les propostes que realment ha agradat més i portem ara aquest nou, aquesta nova proposta que han tret, que es diu El Gran Salt. Això és bàsicament el que tindrem. Evidentment, ja hem parlat de que la darrera proposta és Ball de Malcasats, el Ball de Malcasats del Vendrell, que han fet aquest 25è aniversari, i doncs faran una proposta, crec que un recull interessant d'aquests Ball de Malcasats d'aquests anys que ho porten fent. Però jo crec que al final és una programació bastant que pot agafar bastant interès amb el públic que tenim al Vendrell i a la comarca. Jo crec que aquest any és una cosa prou interessant. La veritat és que sí. Estem bastant contents, la veritat.
Home, la veritat és que el que sí que m'ha creat força l'atenció en la part del teatre és que tant la de la mort del comediant com la presència aposten pel tema de la gent gran.
El que sí que és veritat és que, a veure, sí, són temàtiques que realment han donat la casualitat que surten, però sí que, com et comentava, el tema de la presència sí que és un tema més, tot i que de la gent gran estem parlant d'una defunció i que aquí realment és aquests familiars respecte d'aquesta defunció és una espècie de... Aquí tocaríem el tema més paranormal, el del tema de la mort d'un comediant. Parlem més d'un tema de salut mental, com et comentava, és aquest treball conjunt que fem els teatres del sud de Tarragona, i aquest any dedicat, l'any passat ho hem dedicat a la memòria històrica, aquest any ho dediquem a la salut mental. És un treball que han fet, evidentment, amb psicòlegs darrere, etcètera, etcètera, per donar aquesta rellevància. En aquest cas sí que enfermetats de mentals, i en bona part agafa aquest sector més gran, i que realment val la pena visibilitzar totes aquestes situacions, i com dius tu, realment amb la gent gran. Però parlant això, o sigui, agafant sobretot el tema mental, que hagin sigut aquestes... Més aviat és casualitat. No, en aquest cas no hem anat...
No ha estat fet a propòsit.
No hem anat a treballar en aquesta... Però sí que és veritat que el que intentes és agafar temàtiques al màxim àmplies possibles perquè vingui el màxim de gent possible, que pugui disfrutar de les sales i de les propostes que nosaltres portem. La veritat és que sí.
Hi ha alguna que et faci especial il·lusió?
I aquí és difícil,
és
això.
És complicat, eh?
Això és el mateix que quan et truquen moltes vegades i et diuen... Això pot ser que m'agradi? Bueno, depèn de cadascú. Hi han propostes, a veure, particularment aquesta que et comentava de l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és una proposta molt xula, molt innovadora, i també et diria, és molt patriòtica. Nosaltres, a més de fer el música a la vila, a més de fer el temporada, fem el Festival Música de la Vila a l'agost.
Sí.
I treballem molt la cultura popular també, i treballem molt tota la música d'arrel. I ens fa il·lusió, això, clar, portar-ho al Música de la Vila era complicat, però portar-ho a l'auditori és més fàcil, aquesta proposta. I realment és una cosa, és com un màxim, no?, aquesta orquestra de músiques d'arrel, amb instruments que es fan servir normalment amb formacions més petites. Aquí tenim la gran formació i una orquestra creada per això, jo crec que és molt potent. Evidentment, que ens vinguin a visitar artistes com l'Andrea Motis, que és per nosaltres, bueno, ens ha vingut a visitar moltes vegades, i crec que és una persona, una professional molt gran, realment, doncs ens fa especial il·lusió. Ara, a nivell de teatre, que vingui, per exemple, Turisme Rural, o la presència de les Bàrbares, en aquest sentit jo crec que és molt potent. A nosaltres ens fa particular il·lusió tot plegat. Però és el que et dic, clar, nosaltres treballem la programació sencera i ens fa il·lusió tot. El procés és gran fins a arribar a la concreció en aquest programa, que llavors tens il·lusió en cada pàgina d'aquest programa, no? I tens ganes de com anirà, com... Bueno, tot plegat. Nosaltres realment fem aquesta proposta perquè vingui molta gent i treballem i ens agafem la il·lusió cadascú d'una manera diferent, perquè ens proposem després a veure si això resultarà, si això ens vindrà gent, no ens vindrà gent, i moltes vegades, que nosaltres esperem que sempre ens vingui gent, intentem fer una mica de càbala, no? A veure on arribarem. Normalment no l'encertem mai.
Sí.
No. Per bo i per dolent, però normalment no l'encertem mai perquè és difícil de... Però sí que és veritat que ara portem un temps que les propostes que estem portant a la temporada crec que estem encertant, ja coneixem bastant el públic, i estem encertant bastant bé i tenen bastant d'èxit. O sigui, en aquest sentit estem contents. I ja et dic jo, i d'aquesta manera és com ho fem, Fem la programació perquè la gent surti contenta, no perquè nosaltres tinguem èxit, sinó perquè la gent surti contenta d'haver vingut a passar una estona en un d'aquests espais que tenim, que són super, super xulos, i que els cuidem també amb molt de carinyo i que volem que la gent surti contenta i disfrutin d'aquestes propostes, que és la gràcia.
A partir de quan podem comprar les entrades?
Demà divendres.
Ja ho tenim.
Comença la venda d'entrades. Important, tenim la venda d'entrades, la tenim en presencial, allí a l'Escola de Música, a la recepció de l'Escola de Música, estarem venent entrades el divendres, però a la mateixa hora es posaran a la venda per internet. Llavors, ja sabem que amb això moltes vegades quan comencem a vendre entrades, sovint el problema és aquest, es posa a la venda d'entrades a les 10 per tothom, i a vegades, clar, la gent que és presencial és una mica més lent que la gent que ho fa per internet, clar. I a vegades aquestes coses s'ha de tenir en compte. Però el que nosaltres tenim clar és que hem d'oferir aquest doble servei i realment hi ha molta gent que ve presencialment i ens ho agraeix. Perquè a vegades no tothom, independentment de l'edat que tingui, és hàbil amb internet, amb els ordinadors o fins i tot ara amb els mòbils. I llavors,
o amb la cobertura.
O amb la cobertura.
Que l'Andrei, a vegades, sí. Segons quines zones, semblen que hi hagi inhibidors directes.
Sí, és veritat, és veritat.
Si no,
és veritat, és veritat.
Recordem que hi ha preus especials,
sempre.
Oi?
Mm-hmm. Sempre tenim, intentem treballar sobretot el tema dels abonaments, perquè doncs, realment el que volem és que la gent pugui disfrutar del màxim de les propostes possibles i sobretot tenint preus al màxim d'assequibles possibles. I tenim, en aquest cas, evidentment pots comprar entrades individuals per cada espectacle, depenent de la teva disponibilitat o de la teva agenda, evidentment, però a partir d'aquí podem treballar amb l'abonament, nosaltres li diem l'abonament més 3, que és pots triar entre 3 i 4 espectacles, en el qual tens un 30% de descompte, que no està gens malament, i després l'abonament més 5, que com que tenim espectacles, fins a 10 espectacles, no tots entren dintre de l'abonament, els familiars no. Tenim aquest abonament de 5 a 10, que també tenen un 35% de descompte. I l'abonament total, que són les 11 activitats, descomptant aquestes dues familiars, els 11 espectacles, que aquí tenim un 40% de l'abonament total.
Déu-n'hi-do.
Estem contents realment de com estan funcionant aquest tipus d'abonaments, perquè hi ha gent que ja directament els compra el total, que això és un indicador de que realment sí que està agradant i que volen venir la gent.
I molt fidel.
I molt fidel. Però,
això al final, és increïble. Doncs espectacles que tots vulguis veure'ls...
Correcte. Correcte.
Ostres.
I ja portem un temps a més, que això també ens està funcionant, que és el temporada 3.0, que nosaltres li diem el T3, que és aquestes entrades per aquest col·lectiu d'entre 15 a 30 anys que tenen entrades a 3 euros. Perquè això també és una cosa que estem treballant conjuntament amb els instituts i ens va molt bé. I aquells que vulguin venir a veure el teatre i no sàpiguen on deixar la canalla perquè no tenen servei, tenim servei de cangur, ho posen, li diem el cangur de temporada, i en les obres de teatre ja veureu que en el programa, o si accediu a la pàgina web, veureu que hi ha els símbols de qui disposa de cangur de temporada, i com sempre, també, i sobretot en el teatre, en la música no, però en el teatre sí, aquesta funció accessible, tenim tot aquest sistema perquè el teatre sigui accessible des dels bucles magnètics, etcètera, d'un sistema d'àudio i fins i tot de descripció del text, la subtitulació, l'audiodescripció,
sí.
Perquè que la gent que pugui venir a disfrutar d'aquestes obres de teatre, doncs, bueno, ho faci amb la millor comoditat possible i amb el millor accés possible. Realment, això vam començar al principi que la gent no acabava d'entendre què era i realment ja en fa un ús realment interessant, perquè doncs, el teatre doncs, són com són, si tens les primeres files, perfecte, però com és molt normal i doncs, últimament ens està passant bastant, que s'omple bastant, doncs, això de tenir aquest servei, doncs, la gent doncs, que ens fa també moltes vegades és que no es replantegen, perquè a vegades depèn de com, si són entrades molt al darrere, a vegades la gent s'ho repensa, en aquest cas, no s'ho repensen, saben que vindran, i veure's es veu bé i ho sentiran perfecte. O sigui,
clar.
Que, sí, en aquest sentit està molt bé això. Déu-n'hi-do, a banda d'aquí, el Temporada ja sabeu que a banda de tota la programació que fem nosaltres, tenim d'altres com és la sala Portal del Pardo, de la Fusteria, totes les exposicions, tenim tots els concerts d'orgue, que això és molt interessant, sí. Que també fan una programació molt interessant de música i a vegades de xerrades també. Evidentment, el mes d'octubre és més Pau Casals, per tant, tenim aquí tota la programació també de l'Associació Musical Pau Casals, que fa altres diverses activitats, i una d'elles és aquestes conferències de Conxita Badia, que ho estàvem parlant abans.
Sí.
I
el cicle Gaudí també, important.
Sí, tenim també portem aquí tenim la informació de les dates del cicle Gaudí, que són els dijous, el tercer dijous de cada mes, hi ha cinema a la sala, a l'Auditori del Tívoli. Com ja sabeu, el Tívoli havia estat un cinema abans de ser l'Escola de Música i, doncs, bueno, una de les mantenint aquest nom vigent com a sala de cinema, doncs, bueno, d'aquí que fem el cinema, ho dic, el fem en aquesta sala. I tenim aquí també el concert de Santa Cecília que fem any rere any a l'Auditori Pau Casals per les èpoques de novembre, el 21 de novembre és Santa Cecília, en aquest cas diumenge 23 farem aquest concert a l'Auditori Pau Casals.
Déu-n'hi-do, recomanem a... ja sabem que sí. En 22 minuts a vegades no, la gent no atina, però www.temporada.cat
correcte,
que allà hi trobaran totes xarxes socials @holatemporada, és a dir, que no hi ha excusa i demà tothom a comprar
entrades. Allí estarem nosaltres per donar les màximes entrades possibles i per, encara que sigui, per saludar també.
Oriol, com sempre, un veritable plaer tenir-te aquí al Penedès en xarxa i ens retrobarem de cara al gener-febrer.
Espero.
Si no, aviat.
I si no, exacte, i si no, abans.
Exacte. Gràcies.
A tu, gràcies, Lourdes.
Una de les veus que passaran pel Temporada és Andrea Motis i amb aquesta versió seva del Garota de Ipanema ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat i seguim amb la Jeanette Porter.
Machado, corpo dourado do sol do Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins el Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que hi ha prohibició de l'ús del mòbil i rellotges intel·ligents a l'Institut de l'Arboç a l'inici d'aquest curs. El centre fa un pas important per reforçar la convivència i la qualitat educativa. L'Institut ha iniciat el curs 2025-2026 amb la prohibició d'ús de telèfons mòbils i rellotges intel·ligents durant tota la jornada lectiva a l'ESO. Les activitats van començar el passat dilluns 8 de setembre per a ESO i el divendres 12 de setembre al batxillerat. El nou reglament suposa un primer pas per avançar cap a un entorn educatiu més segur, centrat en la concentració i la millora de la convivència. La mesura de restricció dels mòbils ha estat elaborada a partir de les directrius del Departament d'Educació i Formació Professional i s'emmarca dins d'una tendència ja consolidada a molts instituts de Catalunya, on la mesura ha demostrat resultats positius. En alguns centres, com l'Institut Manel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, la restricció arriba també al professorat que voluntàriament renuncia a l'ús del mòbil dins del recinte escolar per donar exemple a l'alumnat. La mesura vol consolidar un entorn escolar on el respecte i la convivència siguin prioritaris i on l'aprenentatge pugui desenvolupar-se sense distraccions. I us comentem, d'altra banda, també que finalitzen les obres de sectorització i implantació de telelectura a la xarxa d'aigua de la Granada. La Granada ha complementat, doncs, aquestes obres de sectorització i implantació d'un sistema de telelectura a la xarxa de distribució d'aigua, una actuació que suposa un pas endavant en la gestió eficient i sostenible d'un recurs tan essencial com l'aigua. Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. L'actuació ha permès crear sectors diferenciats, detectar i prevenir fuites, implantar comptadors intel·ligents i facilitar als veïns informació en temps real sobre el seu consum mitjançant una oficina virtual, afavorint un ús més responsable i sostenible de l'aigua. Les obres s'han executat en diverses fases, amb el mínim impacte possible pels veïns i comerços, i han representat una millora estratègica per la xarxa municipal d'aigua, tant en termes d'eficiència com de sostenibilitat. I del 27 i 28 de setembre tornarà a l'Obrim Vilafranca amb novetats i la visita a 20 edificis. Vilafranca del Penedès celebrarà doncs aquesta nova edició de l'Obrim Vilafranca al cap de setmana de la setmana vinent, els dies 27 i 28 de setembre, amb una programació que convida a descobrir espais excepcionals, alguns d'ells poc coneguts o d'accés restringit la resta de l'any. En total, es podran visitar 20 edificis un més que l'any passat. Una de les singularitats de l'esdeveniment és que les visites estan generalment acompanyades pels mateixos propietaris dels edificis o per persones estretament vinculades a cada espai, que ofereixen als visitants una experiència propera, plena de relats, anècdotes i descobertes culturals. Tornen, doncs, les visites, en aquest cas amb total 173, que requeriran reserva prèvia i tindran un cost de 2 euros. Aquest any s'hi afegeixen 3 nous espais visitables: la Casa Gené Formosa, coneguda popularment com el Picarol, la Casa Panzano, també coneguda com Casa Borruel Panzano, i el Palau Marquès d'Alfarràs, actual seu de l'Escola Sant Ramon. I us hem de comentar també que Sant Quintí de Mediona impulsa el programa Matins en Gran per dinamitzar el casal de la gent gran. Sant Quintí de Mediona ha posat en marxa aquest mes de setembre el servei Matins en Gran, una iniciativa conjunta de l'Ajuntament i l'entitat Sant Quintí en Gran, que garanteix l'obertura del casal de la gent gran de dilluns a divendres de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. El programa vol complementar l'oferta de serveis i tallers que ja s'hi venien realitzant, ampliant-ne l'horari i el ventall d'activitats. Entre les propostes hi ha tallers de manteniment físic, estimulació cognitiva, vida saludable i actualització tecnològica, també amb l'objectiu de reduir la bretxa digital entre les persones grans. Per dur-los a terme, el projecte compta amb un equip multidisciplinari format per una educadora social, una psicòloga, una fisioterapeuta i una infermera, a més d'un grup de voluntaris que ajudaran a dinamitzar les sessions.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Obrim les nostres zones de música, aquest espai musical que torna a acompanyar-nos aquesta 8a temporada i que encapçala la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, que ja ens espera als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Arrenquem, com bé comentes, aquesta nova temporada d'Ones de Música saludant la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, Molt bon dia i ben tornada. Com estem?
Molt bon dia, doncs molt bé. Per variar, molt bé.
Vuitena temporada del Penedès en xarxa i nova temporada d'Ones de Música, ja en van unes quantes. I com sempre fem, arrenquem repassant l'actualitat del centre. Què ens pots dir?
Ui, bueno, farem un resumet perquè si no, no queda programa. De moment us puc dir que l'altre dia, el dia 11, perquè com que es va suspendre el dia 8, l'orquestrina va sortir amb bastants alumnes de l'Escola de Música, el qual fa sempre molta il·lusió aquesta col·laboració, ens encanta. I ja dins dels músics fixes ja hi ha algun exalumne de l'escola, el qual és ja encara millor. I a part d'això, en quant a actes, poca cosa més, perquè estem engegant motors i tenim molta feina. I comentar-vos pues, que estem bastant bé d'alumnat. En els únics grups que hi ha una mica de puesto és el d'iniciació 2, que és quan els nens inicien l'instrument, que vindria a ser segon de primària. I en aquests, per aquests alumnes encara podríem fer trombó, trompeta, violoncel i saxo. I després també queda una plaça de nadons que sempre van molt buscades i aquest any en tenim una. Vull dir que si algú tenia ganes, encara està a temps de portar a la seva criatureta a fer música, que s'ho passen molt bé. A part d'això, fem la musicoteràpia que ja vam fer l'any passat, però aquest any fem l'especialització també de joves. I vull insistir-hi molt perquè realment és molt interessant, perquè no són classes de música, sinó són classes en les que fan doncs, cantar, escoltar música, composar cançons, improvisar, seguiment del ritme, quantitat de coses que són molt bones per aconseguir desenvolupar una miqueta la memòria, la creativitat, reduir l'estrès, ajudar a expressar emocions i aprendre a comunicar-se, no sé, realment és una cosa que, per exemple, el musicoterapeuta em deia que és una cosa que va molt bé en èpoques d'exàmens, per exemple, quan els joves estan molt tensos per la qüestió dels exàmens o en moments difícils, doncs és especialment recomanable, però també sí, si no tens estrès també, també pots venir, Doncs això és els dijous, al vespre, a les 7, al casal d'entitats, però bueno, és només passar per l'escola i us ho expliquem amb més detall.
Perfecte. Entrem en matèria?
Entrem,
anem en música?
Entrem-hi. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said so. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Sí, és una cançó molt trillada, però no em direu que no és meravellosa.
Ho és, ho és.
El Yesterday de Beatles. I és que avui vull parlar-vos d'una cosa que des de ben petita jo ja sentia dir, d'una rivalitat suposada entre dos grans grups de la història com són els Beatles i els Rolling Stones. La veritat és que, perdoneu, jo no entenia aquesta rivalitat perquè veia realment que tenien molta diferència entre ells i que, bueno, l'únic fet que realment veies és que tots dos eren de la zona d'Anglaterra i tots dos eren més o menys d'un mateix número. Mm. Poca cosa més veies, no? I en canvi ens venien la moto de que realment hi havia rivalitat i tal. I a més ens pintaven sempre pues, els Rollins com els malotes de Barrio Bajo i els Beatles com els pijillos i tal, quan en realitat això és mentida, perquè els Beatles eren tots fills de classe obrera i van fer les tonteries típiques dels joves, ni més ni menys. I en canvi els Rollins, pues, per exemple el Mick Jagger, era d'una família benestant conservadora i els altres, pues, com a mínim, de classe mitja. Evidentment, també que com a joves feien les tonteries que havien de fer. Però vull dir que ja dius, per què ens venen aquesta moto? Anem a escoltar els Rollins, ja que hem sentit els Beatles.
Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angel, you can't say we never tried.
Realment una altra gran cançó. Jo no sé, vull dir, si hi ha rivalitat, no hi ha hagut rivalitat, però el llegat que deixen, el munt de cançons boníssimes que deixen, només per això, ja està bé. De fet, com expliquen el Yves Delmas i el Charles Gansel en el seu llibre Beatles Tones, un duelo, un vencedor, els dos grups es van conèixer quan els Beatles van anar a veure un dels primers concerts dels Rolling Stones en un club el 1963. I resulta que es van caure bé, es van fer amics. I uns dies després el Lennon i el McCartney els hi van cedir la cançó I Wanna Be Your Man. I els Rollins la van acceptar, evidentment, i en van fer la seva lectura. Així que avui, ara, el que jo us proposo és que sentirem un trosset de la versió Beatles, que és la, diguem-ne, l'original, i un trosset de la versió Rollins, que van fer amb un estil com més rocker i més bluesero. Val?
Som-hi.
I ara els Rollins. Bueno, dues
diferents.
Maneres.
Diferents.
A mi m'encanta això, però bueno. Doncs això, segons aquests autors que he citat abans, Delma i Gozel, els Rollins haurien begut més sovint de la font d'inspiració dels Beatles que no pas al contrari. I la veritat és que si mirem una miqueta a algunes caràtules de disc, per exemple, o discs, per exemple, el Sgt. Pepper, busqueu la imatge de la portada del disc del Sgt. Pepper, i després mireu el Dare Satanic Majesty's Request dels Rollins, que va sortir una miqueta després, i veureu. O si no, també podeu veure la similitud entre un disc Let It Be dels Beatles i un Let It Bleed dels Rollins. Són xuminadetes, però a veure, té la seva gràcia.
Sí, sí.
En tot cas, en el que sí que es diferenciaven moltíssim és en la qüestió dels directes. Tenim... Bueno, després us explico del directe, perquè primer us vull comentar també. En els 10 anys que van funcionar els Beatles, van estar gairebé sempre en els números 1 d'Anglaterra, por supuesto, però també en mig món. I només els Beatles van aconseguir estar en el número 1 en alguna ocasió, desbancant una miqueta els Beatles. I després també el fet de que la venda de discos que va fer els Beatles va difícilment superada en tota la història de la música moderna. Vull dir que realment hi havia aquest 10 anys tan intensos dels Beatles realment superant una miqueta en aquest aspecte els Rollins. Però això que deia abans, la qüestió del directe, aquí sí que ja no podem dir el mateix. Perquè els Beatles no tenien el mateix directe dels Rollins, evidentment, ni de sonorització ni de potència. I què passa? Que, a més, el fenomen fan va ser brutal en el cas dels Beatles, per lo qual, a vegades, en els directes dels Beatles se sentien més els crits de les fans que no pas la música que s'havia vingut a fer. I clar, això els va generar tantíssima frustració que va arribar un dia que van dir prou. Perquè fins i tot podeu veure imatges de concerts en estadis en què el públic estava com a 30 metres, veieu unes distàncies terribles que dius totalment fred, a sobre no se sent, a sobre tot... I els Beatles van acabar dient no fem més directes. I, en canvi, els Rolling Stones, 60 anys després, encara estan dale que te pego. Vull dir que en aquest cas sí, que superando Rollins. Només perquè ho tingueu una miqueta en mente, posem un trosset d'un concert que van fer els Beatles en un plató de... N'hi ha moltíssims, però aquest és en un plató de televisió, perquè veieu que realment era una mica excessiu. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you Jo que quan faig música no suporto que la gent xerri, imagina't.
Ara t'anava a dir, que això de despistar
és molt frustrant, clar. A veure, tu estàs fent el teu art, no?
Normalment
dius, vale, que t'agusti, ja m'agrada que t'agradi, però tranquil, després m'ho expliques.
Clar, normalment vas a un concert i com a molt escoltes cantar la gent, no cridar.
Exacte.
Bueno.
Però bueno, mira, van tenir-ho que portar com van poder fins que van dir prou, com dèiem abans.
Mm-hmm.
Doncs això que comentàvem, una de les coses que ens podríem preguntar, no sé si ha existit o no ha existit aquesta rivalitat, però ens podem preguntar, haguessin arribat al mateix lloc que van arribar l'un i l'altre, si no hi hagués estat? No sé. I una altra cosa que crec que és molt important, això que dèiem del llegat, no? Que dius, quantitat de grups que han sortit bevent de l'estela de tant de Beatles com de Rolling Stones. Jo crec que es mereix, per exemple, fer un programa especial, mm-hmm. perquè hi ha grups, jo què sé, ara en ve Oasis, o en ve, no sé, la quantitat de grups que han estat realment fent tot el seu repertori basat bastant en la forma de composar i de cantar dels Beatles, per exemple. I els Rolling Stones també, també tenen els seus seguidors i seguidores. I aquí, jo hem començat abans posant una cançó dels Beatles, i aquí nosaltres teníem els nostres Beatles,
sí?
Que no eren ben bé els nostres Beatles, però teníem un grup a Barcelona que es deien els Mustang, i aquesta gent es dedicaven a fer versions de grups del moment, de tot tipus, però sobretot estaven molt especialitzats amb els Beatles. I a més, el que feien ells eren traduir les cançons i, si calia, adaptar-les perquè passessin la censura, perquè estem parlant dels anys 60. I aquí estava Don Franco i la seva colla de simpàtics.
Doble feina,
Dient això no es pot dir, això es malentén, això podria portar a disturbis, això no sé què, no? I això que parlaven en castellà, perquè si arriben a cantar en català ja no te digo. Doncs això. I llavors els Mustangs el que es van dedicar és agafar les cançons dels Beatles i de molts altres artistes i fer la seva lectura, traducció, lectura, adaptació. I a més, arribat a un punt, es veu que la companyia de discs dels Beatles, com que van trobar que era una feina que estava ben feta, van tenir com un acord. Jo no sé si va ser un acord o una imposició per qüestions comercials, no ho sé. Però la qüestió és que sempre deixaven que primer sonés Mustangs abans de que sonés, de que arribés aquí el disc dels Beatles. El qual feia que creava expectativa tant de l'un com de l'altre. Aquí sí que ja no puc confirmar-ho com una cosa real, però sí que us puc dir que va haver-hi connexió entre els dos grups, encara que fos a nivell més de discogràfica que personal, però que hi va haver-hi aquesta entesa. Per tant, deixo d'enrotllar-me i us proposo sentir la versió de la primera cançó que hem sentit, Yesterday, però amb la versió dels Mustang, ayer.
Doncs, Janet, abans de posar aquesta última cançó i de tancar així aquest primer Ones de Música d'aquesta vuitena temporada, deixa'm fer-te la pregunta. Beatles o Rollings?
Pues, em sap greu dir-vos, perquè sé que molta gent no m'ho perdonarà, però jo, Beatles.
Doncs ara sí. Anem amb aquest ayer dels Mustangs. I amb això ho deixem. Sempre és un plaer tenir-te al programa El Penedès en Xarxa, però sobretot avui, recuperant aquesta secció i estrenant-nos en aquesta vuitena temporada. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, igualment.
Acostumbré a sonreír.
sombra tengo que ser de mí.
És Yesterday o Ayer en la versió Mustangs, aquesta darrera cançó amb la qual la Janet acomiada aquestes primeres ones de música de la temporada que ha enfrontat Beatles i Rollings.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.